EAE Business School patrocina aquest espai. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. Patricia Centeno, molt bon dia.
Bon dia,
com estàs?
Doncs molt bé.
Mira, estàs aquí com aprofitant els últims rajos de sol d'aquest divendres, que sembla que...
Sí.
Que el deixarem de veure durant unes hores, eh?
Mirant el braç i dic, ostres, ja, com ha marxat, eh?
La Moreno.
Sí.
Ja tornarà. Escolta'm, avui la Patricia ens proposa parlar d'un tema que és d'actualitat i que lliga una mica amb aquesta cançó. El patriarcado es un juez que nos juzga. Una cançó, un himne, que ara fa un parell o tres d'anys va fer-se viral, amb moltíssima força, molt de contingut, però avui per què ens el portes en concret?
Doncs ens el porto perquè avui precisament parlarem d'això, no? De la llibertat d'indumentària, que al final també és llibertat d'expressió. Aquest himne va néixer a Xile, com bé deies, fa un parell d'anys, i ens recorda precisament que tot aquest tipus de violència que veiem i que no veiem contra les dones, en cap cas nosaltres tenim culpa d'ella, no? Ni on som ni com anem vestides. I avui m'agradaria parlar d'una dona que es diu Maha Amini, de 22 anys, ella és d'origen kurd, i el 13 de setembre va sortir de la seva ciutat per viatjar a la capital d'Iran, a Teheran, amb el seu germà per visitar uns familiars. I quan va sortir de la boca del metro, es va trobar a la policia de la moral, iraní, i la va detindre per portar mal posat el vel.
Mal posat vol dir que se li veia el cabell?
Una mica de cabell, sí. Perquè és suficient que se't vegi un matxó per ja tenir problemes. La van arrestar, la van portar a comissaria, el seu germà no sabia on era, per tant va començar a perseguir totes les comissaries, va anar per totes les comissaries de Teheran buscant a la seva germana, fins que va arribar un lloc on va sentir crits d'altres dones que el van alertar i que anunciaven que acabaven de matar algú. El van fer esperar dues hores i li van comunicar que la seva germana havia estat enviada a l'hospital perquè havia patit un atac del cor. No tenia cap enfermetat prèvia.
Cap patologia ni cap
problema. Quan va arribar a l'hospital es va trobar la seva germana amb cops al cap, a les cames, a les extremitats, i tenia una mort cerebral. Va estar en coma fins 3 dies després, el 16 de setembre mor. Hi ha unes imatges molt emotives on el personal mèdic s'acomiada d'aquesta noia posant-li flors a sobre del seu cos ja sense vida. I a partir d'aquí, doncs, comencen unes revoltes que esperem que continuïn a l'Iran, on molta gent, no només les dones, sinó també els homes, i no només gent jove, sinó també dones grans, estan intentant que canviïn les coses. Perquè, de fet, les dones, que són 40 milions a l'Iran, des dels 7 anys han de portar, estan obligades a portar vel. No només això, sinó que han de portar sempre roba ampla, que no marqui la silueta femenina, i, a més, no es poden maquillar massa. Què provoca això? Doncs, bueno, que les puguin detenir, però també que les puguin multar i fins i tot que les puguin flagelar. A més, qualsevol home té el dret de doncs vexar a la dona que ell consideri que va vestida inapropiadament, la pot insultar i fins i tot la pot pegar en públic.
O sigui, està autoritzada la violència física directament contra les dones.
Què han fet les dones? Doncs començar a cremar els vels i a tallar-se els cabells. Pensem que, clar, al final, tot això que parlem de la indumentària, no? Al final és un llenguatge. El llenguatge, per tant, té un poder. I el poder es pot fer servir per bé o per mal. Per bé seria l'alliberament i per mal és l'opressió a l'altre. A l'Iran s'està fent servir per oprimir a les dones, i ara les dones li han donat la volta i volen alliberar-se. Per què es tallen els cabells? Perquè realment moltes religions monoteístes consideren que els cabells, tant d'homes com de dones, no, el que transmeten és la seva passió. De fet, fins i tot els colors, no? El color del cabell o la textura del cabell, si és arrissat, si és llis, també ens transmet aquesta passió, no? Se suposa que una dona amb els cabells arrissats, no? Doncs té un caràcter molt més fort que una persona que una dona que porti el cabell llis. De fet, això ho veiem, no? Fins i tot amb les dones afroamericanes, no? Que tenen aquí ris, i com les han obligat fins i tot a lliçar-se'l, no? Per tant, amb tot això, amb aquest contingut i amb les religions entestades en intentar criminalitzar el cos, sobretot el cos de les dones, doncs ens diuen, ostres, si el cabell transmet aquesta passió i aquesta sexualitat, el que volem és reprimir la sexualitat de les dones i, per tant, volem que aquest cabell no es vegi. Per tant, d'aquí ve aquesta obsessió. Entenent aquesta obsessió de les religions, hem d'entendre que aquest tema no va d'assenyalar o criminalitzar a les dones que fan servir el vel. És a dir, si elles ho decideixen, poden fer servir el que vulguin. Aquest debat no va d'això, el debat va de llibertat d'expressió. És a dir, que hi ha dones que han de tenir el dret a no posar-se el vel i que no passi res. I, de fet, a les manifestacions és molt emocionant perquè hi ha dones grans que van viure abans de la revolució islamista de 1979, sí, que elles no havien de dur vel, que ara el porten perquè elles ho han decidit, però que consideren que les altres dones que no vulguin portar el vel no l'han de portar. I doncs per això estem veient totes aquestes revoltes que ens estan arribant la meitat, que a més han restringit l'accés a internet perquè realment tot això no arribi.
Perquè no arribi, perquè no se sàpiga, perquè no es contagi, no s'estengui més enllà a més territoris de l'Iran. I a més, amb una valentia, aquestes dones. Són molt valentes perquè es juguen la vida.
Es juga la vida, ha mort ja... es parla de 17-18 persones, no hi ha dades reals, alguns mitjans parlen de més de 30 persones, no se sap del cert, està sent un moviment en teoria pacífic, però és cert que també ataquen a la policia, que també doncs, els està perseguint i els està reprimint. Fan servir gasos lacrimògens i és curiós veure com el mocador ha canviat de postura, no? Dins del nostre cos, o sigui, ha passat del cap a la boca i als ulls per intentar protegir-se. Aquests dies el president de l'Iran el tenim a la ONU, que és bastant curiós, el tema. El tenim a la ONU, va fer un discurs on fins i tot va posar en dubte l'Holocaust, que dius, ostres, de bajanades que anem de sentir, no?, a dia d'avui. I a més va dir que, clar, que l'Occident, a més, tampoc podia parlar massa dels drets de les dones, no?, com que teníem una doble moral amb aquest tema. Tenia una entrevista prevista per la CNN amb una dona, i la dona, quan ja tenien tot el plató preparat i tal, se li va apropar un assessor del president iranià i li va dir, escolta, t'has de posar el vel. I ell va dir, no, perdona, estic a Nova York i no és obligat posar-se el vel. I ens va dir que no hi havia entrevista.
Ostres.
Per tant, aquí el que estem defensant i el debat crec que és aquest. O sigui, crec que no és criminalitzar, insisteixo, les dones per portar vel, sinó que és la defensa de les dones de portar, de posar-se el que els hi dongui la gana.
De posar-se-lo, de treure-se-lo, de portar-lo mig posat, o com vulguin.
Exacte.
La llibertat individual.
I no només és un vel. És a dir, després hi ha peces de roba, no?, que podem pensar, ostres, aquestes peces de roba també ens hipersexualitzen a les dones, no? Com pot ser fins i tot un taló. Els talons tenen aquesta forma perquè reprodueixen la postura que adopta el peu quan tenim un orgasme. Per això és tan excitant pels homes. Ara, si nosaltres...
No havia sentit mai això.
Sí, si nosaltres tenim aquesta informació, nosaltres podem valorar si nosaltres volem portar aquest taló, perquè el que estem transmetent o el que estem excitant a l'altre és per aquesta raó tan senzilla que és imitar la col·locació del peu quan s'ha tingut un orgasme. Però hem de tenir la informació per nosaltres valorar si volem apostar per aquesta peça i fins i tot si volem transgredir el significat original d'aquesta peça i donar-li un altre valor.
Interessantíssim i crec que importantíssim també que avui hagis volgut posar l'accent i el focus sobre el que està passant a l'Iran, perquè si no és un d'aquells titulars que se'ns han passat per alt i que cauen en el sac de la resta de titulars i que no tenen precisament el mateix pes que els altres, com és el cas de la mort d'aquesta noia i de les altres persones. 17, diu el règim iranià, vés a saber quan són en realitat, perquè no tenim accés a aquesta informació. Patrícia, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer, com sempre.